Continguts en xarxa. Al Pou.
La modificació de plantes per adaptar-les a les necessitats dels humans ha passat al primer pla els últims mesos després de la polèmica al voltant de l'arròs daurat. El fet que sigui una varietat transgènica ha aixecat protestes d'un sector d'ecologistes i avui volem parlar d'una altra manera d'adaptar les plantes amb l'ús de la biotecnologia no transgènica. Ens hem desplaçat a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que lidera el projecte NeuRise, on l'investigador Xavier Serrat ens ho ha explicat. Som amb Xavier Serrat, investigador de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer difusió del nostre projecte.
Estem parlant d'un projecte que el que pretén és millorar aquest arròs que es planta ara mateix a la zona on la principal productora d'arròs de Catalunya, que és el Delta de l'Ebre. Un projecte que té dues vies. Per una banda vol protegir-lo de la salinitat, per l'altra banda vol protegir-lo de la principal amenaça que l'ha perseguit. Comencem parlant precisament del cargol poma, que finalment es va poder eliminar una miqueta d'una forma massa contundent. Potser no sé quin és l'estat actual d'aquesta plaga.
Doncs bé, malauradament el cargol poma segueix difonent i escampant-se, està remuntant el riu Ebre i encara estem lluny d'erradicar-lo i de controlar-lo. Però l'única mesura que s'ha vist que pot erradicar el cargol poma del Delta de l'Ebre és la inundació amb aigua de mar. La inundació amb aigua de mar és efectiva perquè al ser un cargol d'aigua dolça, l'aigua salada el mata. Malauradament, l'any següent, després de fer el tractament amb aigua de mar, doncs hi ha unes reduccions de producció amb les varietats d'arròs actuals degut precisament a aquesta salinitat. Precisament el projecte el que busca és adaptar les varietats europees d'arròs a la salinitat, no només per ajudar a combatre el cargol poma via inundació amb aigua de mar, sinó també més a mitjà i llarg plaç de cara als efectes del canvi climàtic, perquè al final els efectes del canvi climàtic acaben augmentant la salinitat sobretot de deltes, que són les zones on es cultiva l'arròs.
Perquè aquí a Catalunya en quines zones es cultiva arròs? Perquè no només és el Delta de l'Ebre?
No, també a la zona de Pals hi ha una petita producció que precisament l'any passat es va detectar també la presència de cargol poma i esperem que estigui erradicat d'allà, perquè es va fer una actuació molt temprana i molt agressiva per poder-lo erradicar d'aquella zona. Només era un camp afectat.
I com, perquè el cargol poma de quina manera afecta els conreus? Perquè recordem, se'n va parlar molt fa un parell d'anys, però de quina manera afecta els conreus?
Doncs el cargol poma és una espècie molt voraç, que menja qualsevol vegetal que trobi, i en el cas de l'arròs el que fa és, just després de la sembra, destrueix tota l'arròs en germinació, fins sobretot als primers estadis. Ja quan la planta d'arròs és molt gran, ja és massa dura per ell i ja no l'afecta tant, però sobretot a les primeres setmanes de cultiu és quan devasta els camps d'arròs.
Perquè precisament l'altre efecte contra el que voleu lluitar és aquest de la salinitat, que de fet el Delta de l'Ebre cada vegada més pujant, remuntant al riu Ebre, cada vegada hi ha més aigua de mar, cada vegada has de pujar més per trobar l'aigua dolça.
Sí.
De quina manera voleu aconseguir això?
Doncs hem identificat, hi ha unes varietats asiàtiques del sud de la Índia, en unes zones en què es cultiva arròs en zona amb aigua salobre, amb unes salinitats molt altes. De fet, són granges de producció de gambes de mar, que es, o sigui, es cultiven les gambes, i en l'època de Monzó, doncs, aquests grangers de gambes, doncs, cultiven també unes varietats d'arròs tradicionals molt antigues que són molt, molt, molt resistents a salinitat. I fa poc, recentment, fa un parell d'anys, es va trobar què era el que produïa que aquest arròs fos capaç de tolerar salinitats tan elevades. Resulta que hi ha una regió en el cromosoma 1 que és la que explica aquesta gran tolerància. Nosaltres el que volem fer és creuar, o el que estem fent ja, de fet, és creuar les varietats europees amb aquestes varietats asiàtiques tolerants a la salinitat per al final acabar tenint varietats europees tolerants a la salinitat.
Per dir-ho d'alguna manera, seria, com s'ha parlat a vegades, d'afectar, de treballar directament sobre les llavors, però de la manera que s'havia fet tradicionalment.
Sí, clar, el projecte busca, al final, registrar varietats comercials i està, bueno, perquè siguin comercials no poden ser transgèniques. Evidentment que podríem utilitzar la tecnologia transgènica per introduir aquesta tolerància a salinitat, però llavors no tindria un ús comercial, o sigui, no tindria una aplicació pràctica directa. Llavors el que fem, utilitzem la biotecnologia per ajudar-nos a accelerar el procés tradicional de creuaments.
De quina manera es pot ajudar?
Doncs ho fem de dues maneres. Per un costat tenim una tècnica in vitro desenvolupada que permet germinar les llavors quan encara no estan madures. Això ens permet estalviar un mes entre generacions i ens permet fer tres generacions per any, amb la qual cosa el que es podria fer en el que s'hauria de fer en diversos anys, doncs ho fem tres cops més ràpid. Per una altra banda, utilitzem una tècnica de marcadors moleculars que és com una mena de test de paternitat que se li aplica a tots els descendents d'aquests creuaments per triar aquells que tenen una major proporció de genoma europeu però que alhora tenen, no perden la regió de tolerància a salinitat que ve de les asiàtiques.
Més o menys, quant de temps es pot trigar a aconseguir això?
Bé, nosaltres som capaços de fer, d'introgressar, se li diu introgressar, el fet de ficar una regió o un gen concret d'una varietat en una altra per la via dels creuaments, per la via clàssica no transgènica. És un procés que podria trigar uns 8 anys i nosaltres ho fem en 2 anys. Després, passats aquests 2 anys, el 2018 ja farem els primers assajos de camp i el 2019 repetirem els assajos de camp. És important fer 2 anys consecutius d'assajos de camp per poder triar aquelles línies que puguin tindre un èxit comercial, o sigui, que tinguin la tolerància a salinitat però que no tinguin pues una forma de gra estrany que no sigui comercial o unes baixes produccions que evidentment ningú voldria cultivar, no?
Es tracta una mica de fer una varietat a més de resistent que sigui útil i que al final compensi el pagès de plantar-la.
Sí, evidentment. O sigui, han de ser varietats que en camps salinitzats produeixin idealment el mateix que les varietats actuals en camps no salinitzats. Si es pot millorar en algun aspecte, evidentment, doncs benvingut serà.
Perquè aquest sistema de creuament de diverses varietats, d'intentar buscar la sortida per produir varietats que siguin més resistents, és habitual, és relativament habitual a nivell d'investigació?
Sí, bé, les companyies de llavors constantment estan produint noves varietats, però el que té de novedors aquest projecte és que per primer cop en varietats europees s'està introduint aquesta regió de tolerància a salinitat específic d'aquelles varietats en concret que s'ha vist que donen unes toleràncies a salinitat que dupliquen i tripliquen el que fins ara es considerava un nivell de tolerància a salinitat acceptable. Gràcies a aquests alts nivells de tolerància es poden fer diverses coses. A part de cultivar després d'haver fet un tractament amb aigua de mar, també una altra cosa que aquest any s'ha provat és sembrar l'arròs en sec. Normalment es sembra amb el camp inundat. I clar, a l'estar el camí inundat, el cargol poma pues, és quan realment destrueix la llavor. Ara s'està provant de sembrar sense inundar el camp, però què passa? Al no inundar el camp, la salinitat puja ràpidament i les varietats actuals, en la majoria dels casos, hi ha una mortalitat molt gran de plantes per culpa de la salinitat. Amb les varietats que nosaltres generarem, esperem també inclús poder fer sembra en sec.
Em sembla que aquest arròs més diguem-ne, resistent, sembla que pot ser realitat en uns pocs anys. En 4 anys esperem que tot plegat us continuï anant bé, que aquestes proves de camp funcionin. Xavier Serrat, investigador de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte i esperem que quan hi hagi resultats també ens els pugueu explicar.
Continguts en xarxa. Oh, yeah.